Bon dia, són les 8.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Laura Vanrell.
La tipologia de negoci que trobam en els polígons industrials de les Balears és ara molt més variada que unes dècades enrere. Negocis que necessiten espais amplis s'han aprofitat per instal·lar-s'hi i en el mateix carrer poden trobar una fàbrica, un concessionari de cotxes, un gimnàs i una discoteca. Varietat n'hi ha a voler, però també de debat, perquè es considera que aquest canvi de model va en detriment precisament de l'activitat industrial. Tot d'una en coneixerem alguns detalls més i exemples, també. Abans, repassam els titulars de la jornada. És diumenge, 10 de maig. El Consell de Mallorca vol ampliar el segell de qualitat de la tramuntana a comerços i serveis, aprofitant l'estirada i l'interès que genera entre els visitants. Álvaro Alonso, bon dia.
Bon dia. L'administració pretén que aquests guanys econòmics no repercutesquin només al sector turístic, sinó també a la producció d'aliments.
El sector primari de les Illes demana solucions estructurals d'una vegada per totes per no haver de dependre en tanta mesura de les ajudes públiques.
D'entre les possibilitats, apunten a l'impost de turisme sostenible com a font d'ingressos per donar estabilitat a un sector molt tocat a les Balears, que va a menys per la falta de rendibilitat i relleu.
I no fer bé la recollida selectiva a Campanet surt ara més car.
L'Ajuntament incrementa les sancions en detectar un major nombre d'infraccions, sobretot a l'estiu, i que es relaciona amb el lloguer turístic.
El creuer Ondius ja des en aigües de Tenerife per iniciar el desembarcament dels passatgers.
Un operatiu que no compta amb el vistiplau del govern canari, que no ha autoritzat el fondatge del creuer afectat pel brot d'antivirus, fins que es garanteixi que tots els passatgers seran repatriats avui.
En uns minuts connectarem en directe amb el port de Granadilla de Abona per conèixer la darrera hora d'aquest operatiu. Ara, titulars dels esports, Joan Gabriel Bauçà, bon dia.
Bon dia. L'Illes Balears per al futsal té avui una cita amb la història. L'equip mallorquí disputa aquest diumenge a les 6 del capvespre la final de la Lliga de Campions de futbol davant l'Sporting de Portugal amb l'objectiu de conquerir un nou títol continental. Un duel que el podreu seguir en directe aquí a IB3 Ràdio, com també el partit del Mallorca, que rep avui el Villarreal a les 2 del migdia en un partit vital per a la permanència. Els vermells arriben 15 anys només a un punt per damunt del descens i necessiten fer-se fort davant d'una afició que tornarà a empènyer des de la graderia. I el Poblense i l'Atleti Balears començaran avui el camí cap al somni de pujar a la Primera Federació. A les 12 del migdia el Poblense s'enfrontarà al Numancia, al nou estadi de los Pajaritos, i a les 7 del capvespre a Galícia l'Atleti Balears visitarà el camp del Corucho. Partits també que viurem aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio.
Passades les tempestes, que han descarregat, per cert, més de 24.000 llamps les darreres hores a les Balears, avui llueix el sol. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia, encetam una jornada de diumenge marcada per un ambient tranquil en comparació amb el que tinguérem ahir. Avui s'espera que domini el sol, això sí, acompanyat d'algunes pinzellades de núvols prims, i el vent anirà perdent força, continuarà bufant de component sud amb qualque cop moderat. La situació marítima també s'anirà fent net, es tranquil·litzarà amb el pas de les hores i aniran predominant els redols de maró. Per agafar les temperatures, les màximes pujaran lleugerament, especialment al nord de cada una de les illes, fet que podríem tornar a fregar els 24 o 25 graus de temperatura màxima.
Gràcies, Margalida, per aquesta previsió. I en informació de servei de carreteres, per mort de la disputa d'una prova automobilística, des d'aquesta hora i fins les 6 del capvespre estarà tancada la carretera del Coll de Sacreu entre Palma i Calvià.
Així mateix, i per la celebració de la Romeria a Casa Blanca Sencelles, pot haver-hi retencions fins les 10 del matí a la carretera Vea de Sineu, entre Espinaret, poc després de Sostolot, i el desviament de Sosolleries cap a Sant Avià.
Són les 8 i 4 minuts, Ivan López és el control tècnic. Començam.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Yeah. En els darrers anys, als polígons d'arreu de les Illes Balears, l'activitat industrial ha deixat de ser majoritària. La definició de polígon industrial és cada vegada més àmplia, també el ventall de negocis que hi trobam. Més enllà de fàbriques o tallers, hi ha comerços de tot tipus, discoteques, restaurants, gimnasos, oficines. Reflecteix un canvi de model econòmic que també genera un debat urbanístic i polític.
Flexibilitzar els usos o intentar protegir el sòl industrial perquè cada vegada hi hagi més indústria als polígons. Aquest és el debat. L'Associació d'Industrials Acima ho té clar. Ja diuen sòl industrial suficient, sobretot a Mallorca. I a més, els polígons hi han de tenir cabuda tot tipus d'activitats comercials. Francisco Martorell n'és el seu president.
Nosaltres el que volem és que qualsevol activitat industrial, o millor dit, empresarial, se pugui fer arran de tots els polígons de Balears. Polígons que s'han d'adaptar a les noves necessitats, a les noves economies que de serveis.
La conselleria no s'aliena a aquest canvi de tendència. La llei de polígons industrial de 2025 no restringeix usos, però reconeixen que fan feina per donar prioritat a l'ús industrial als polígons. Alfons Gómez és director general d'Indústria i Polígons.
Ara també estem mirant a veure si podem donar eines i fer qualque mesura, alguna mesura per tal de que això no és que no passi, diguem, no podem evitar que això passi, però el manco ajudar que passi amb menys intensitat, no? I poder ajudar que la prioritat dins d'aquestes àrees industrials sigui l'ús industrial.
Així i tot, el debat és encara més obert. A Palma, per exemple, el Pla General marca un mínim d'un 55% d'ús industrial a les parcel·les dels polígons. Però Vox ja ha proposat liberalitzar els usos en un ple on el Partit Popular s'hi va mostrar a favor. Queda pendent que es dugui a ple per la seva votació. Més, el PSOE i Podem alerten que això faria pujar més els preus i posaria en risc l'activitat industrial.
Fa un any, per exemple, una gran sala d'escalada va obrir les portes al polígon de Son Morro, una inversió milionària per convertir una antiga nau en un dels espais indoor més grans de Mallorca. Biel Àngel Morell és el seu propietari.
Aquesta escalada requereix un element superimportant, que és l'alçada. I després, que l'alçada dins nuclis urbans és molt difícil trobar-la. I has d'anar a una nau industrial, no te queda més remei.
El projecte s'ha pogut instal·lar aquí perquè la parcel·la manté el percentatge d'ús industrial que exigeix el planejament urbanístic. Forma part d'una parcel·la del grup Fontanet.
L'important és que tinguin unes bones comunicacions, uns bons accessos. Nosaltres som l'única, crec que som l'única sala d'escalada gran a Espanya que té pàrquing privat. Ho tenim tot molt de cara perquè l'usuari estigui còmode.
Un altre exemple el poden trobar al polígon de Sant Costelló. El Super Ràbit ha convertit una gran nau industrial en un macroespai infantil per aniversaris, jocs i activitats familiars. Chihanye és una de les seves treballadores.
Como que en la isla había muy pocos sitios así para la diversión para los niños y pues decidieron abrir un parque para que los niños pasaran el tiempo. Y lo decidí montar aquí pues porque aquí hay naves bastante grandes.
Dos negocis allunyats de la indústria tradicional que exemplifiquen la transformació dels polígons de Palma.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
És el tema que manté ara mateix l'actualitat. El creuer Ondius ja fondeja davant la costa canària. L'operatiu per evacuar els passatgers d'aquest vaixell afectat per un brot d'antivirus està a punt. Cap d'ells presenta símptomes i es pot garantir la seguretat de la població de l'illa. És el missatge que han reiterat una i altra vegada les autoritats desplaçades a Tenerife, com la ministra de Sanitat, Mònica García, o el d'Interior, Fernando Grande Marlaska. Unes garanties que no han satisfet, però, el govern canari, que ha desautoritzat aquest fondeig del buc i està necessari que la direcció general de la Marina Mercant en dones l'ordre per la necessitat d'assistència sanitària a bord. Al port de Granadilla de Abona ja hi ha Joan Guirado. Bon dia, Joan. Quina és la darrera hora d'aquest operatiu?
Bon dia, doncs que ja s'estan aproximant els serveis que hi ha aquí al port de Granadilla de Bona al vaixell per tal d'accedir-hi i que al llarg del matí comenci aquest desembarcament. Serà d'aquí aproximadament hora i mitja quan començaran a sortir els primers viatgers, però ahir a la nit, pràcticament ja de matinada, el president de Canàries, Fernando Clavijo, va dir que no autoritzava el fondejament del buc perquè, segons ell, el govern espanyol no havia informat de que finalment estaria 36 hores fins demà al vespre i no de forma expressa. Y en una sola tanda, como había dicho, faría aquel desembarcamiento. Un justificado así.
Que la falta de diálogo con el gobierno de España, la falta de entrega de los informes y la falta de explicación lógica a que si los pasajeros están adecuadamente, ¿por qué no viajan? Sí pueden entrar en una guagua, pero no pueden entrar en un avión de 210 pasajeros. El gobierno de Canarias no va a autorizar el fondeo del buque. Nosotros no vamos a ser cómplices de algo que pone en peligro la seguridad sanitaria de nuestra tierra.
Clavijo es va reunir amb els ministres després que aquests compareguessin en roda de premsa i és quan els ha informat de la seva decisió. Abans, Mònica García agraïa a Tenerife la decisió de permetre el desembarcament.
Estamos en coordinación con las autoridades sanitarias internacionales para hacerlo con toda la seguridad posible y con las mayores garantías de seguridad para la población y para la salud pública. Por ahora sigue sin haber ningún pasajero con síntomas y, por supuesto, ninguno de los españoles por ahora presenta síntomas.
Un missatge que també repetia el director general de l'OMS, mentre que Fernando Grande Marlaska va posar en èmfasi la complexitat del trasllat que realitzarà finalment l'unitat militar d'emergències després que cap empresa de transports de l'illa volgués fer el trasllat dels viatgers de l'Ondius des del port de Granadilla de Bona fins a l'aeroport de Tenerife Sur.
Todos los vuelos ya están llegando a Tenerife y van a llegar entre esta, todos ellos, entre hoy y mañana. Está todo lo que es el objetivo del trayecto y la inmediatez de la evacuación a la que hacíamos referencia va a llevar unos tiempos muy óptimos en ese sentido.
Sí, la majoria d'avions ja estan a l'aeroport de Tenerife Sur. L'Espanyol de l'exèrcit serà el primer en sortir amb els 14 viatgers de nacionalitat espanyola que ingressaran a l'Hospital Militar Gómez Ullat de la Defensa a Madrid. L'avió d'Austràlia serà el que més trigarà a arribar a l'aeroport de Tenerife. Serà demà i per això el creuer s'haurà d'estar unes 36 hores fondejat al port de Granadilla.
Gràcies, Joan Guirado, en directe des d'aquest port a Tenerife en la darrera hora del creuer. Pel que fa a l'afectació del virus, la dona aïllada Alacant va donar negatiu a la prova PCR que se li va fer ahir, però, en tot, avui es farà una segona per confirmar aquest negatiu. A Espanya tenim també a Barcelona una dona en quarantena des d'ahir. Més enllà de les nostres fronteres, altres països, hi ha al Manco 5 casos sospitosos de contagi d'un virus que ja s'ha costat la vida a 3 persones. Els turistes que venen a les illes ho fan atrets pel medi ambient. El paisatge, per tant, té un impacte econòmic. Per aquest motiu, el Consell de Mallorca no només atribueix el segell de qualitat Serra de Tramuntana a productors agroalimentaris, sinó que ara també se'n poden beneficiar empreses de serveis. Dels 9 negocis inicials que tenien aquest distintiu, s'ha passat a 26. Vos exposam dos casos, una Tafona Sollerica i una indústria agroalimentària que està en procés.
Cada dia, Tomeu Dollà, responsable de la Tafona Candet de Solla, que produeix entre 3.000 i 4.000 litres d'oli, rep desenes de turistes que volen conèixer més a fons la història agrícola de la seva família i també la del poble. Una nova finestra per vendre el seu producte.
Una oportunitat perquè ho fem amb molt de gust, perquè quan veig la satisfacció de la majoria de la gent que ens visita, els comentaris que ens fan a les redes socials i això, estan molt, molt satisfets amb aquest aspecte. Va, és una venda directa dels nostres serveis i dels nostres productes, sense intermediaris.
Una altra font d'ingressos per a la família de Candet són els productes cítrics. Dels seus horts recullen centenars de tones anuals de taronja i un gran percentatge es dedica a restauració i hostaleria. En aquest cas, en Joan, que és enginyer agrònom, és la de setena generació que se'n cuida els tarongers.
Seria molt complicat poder sobreviure sense turisme en el nostre cas, la veritat, perquè tots aquests horts, les inversions que duen i tot això, és molt complicat.
Un perfil diferent és el d'en Franz Kraus, de Feta Solla. Un alemany que, atret per l'encant de la serra als anys 90, va decidir establir-se a l'illa per començar amb l'exportació de taronges i llimones, sobretot a Alemanya. Ara, 30 anys després, la seva empresa consumeix més de 1.000 tones de cítrics, tots de quilòmetre zero. El seu èxit, diu, és gràcies als pagesos.
Jo he fet feina en multinacionals que alimentació i jo he vist un potencial aquí, en aquest temps. I sense el pagès no tenim el producte de turisme, perquè el pagès està luchant per tenir un ingrés, per tenir tot net.
La seva feina i tants d'anys cuidant i preservant la Serra Tramuntana ha permès que ara sigui un dels principals destins turístics de les illes, gràcies a la naturalesa i als productes de qualitat que ofereix.
Una qualitat que reconeix aquest segell. Formar-ne part, assegura el conseller Mallorca, porta beneficis a les empreses i per això ara es vol atorgar, com dèiem, també aquest distintiu a hotels, restaurants i comerços. Ho explica el conseller de Presidència de Mallorca, Toni Fuster.
Les empreses volen entrar en aquest segell distintiu. I si volen entrar és perquè hi ha un retorn econòmic. I jo crec que és molt important la feina que estan fent des del Consell de Mallorca, perquè nosaltres no només estem donant un segell, estem fent tot un acompanyament, estem donant oportunitats a molts de productors que puguin vendre els seus productes. Què passa quan un produeix? Pues que cuida. Què és el que cuida? El paisatge cultural, la terra de la Serra de Tramuntana.
I continuant xerrant del sector primari de les illes, que demana solucions estructurals d'una vegada per totes per no haver de dependre en tanta mesura de les ajudes públiques. D'entre les possibilitats, apunten a l'impost de turisme sostenible com a font d'ingressos per donar estabilitat a un sector molt tocat a les Balears, que va a menys per la falta de rendibilitat i relleu.
El sindicat Unió de Pagesos insisteixen que els diferents paquets de mesures anunciats per compensar els efectes econòmics dels conflictes a l'Orient Mitjà no acaben de compensar el sobrecost i les pèrdues reals que suposa, en gran part per l'encariment del gasoil i del transport. El seu coordinador, Joan Gallà, apunta que si s'enfortís el sector primari amb un canvi estructural, no seria necessari aprovar un poquet de mesures extraordinari cada vegada que hi ha un incident internacional.
Si les empreses no estan sempre damunt la corda fluixa, aquestes situacions de mercat no m'ho afectarien tant. El problema és que parlant d'un sector molt tallat, que viu a base de copets de timó, d'ajudetes, de pallats, que no donen solució estructural dels problemes. Per tant, anem a seure molt tranquil·lament, perquè en el fons no és un tema d'ajudes. La cotatxa recapta una dobberada, i la cotatxa era per mantenir el medi ambient de Mallorca. Poden treure molt de dobbers d'aquí per donar ajudes estructurals.
El president de la cooperativa pagesa de Pollença, Martí Solivelles, es posa que és de justícia destinar l'impost de turisme sostenible al sector primari per l'aportació que fan en la conservació de l'entorn.
Realment és agafar bou per les banyes i fer una reforma ben feta i en dobbers que tenim de la cotatxa ja, que realment es turisme bé perquè nosaltres hi som, perquè cuidam el medi ambient. Per tant, sempre hem estat els gestors del medi ambient i, per tant, crec que en qualsevol moment se no els ha de reconèixer.
Tot i que la caiguda d'ingressos és desigual segons l'explotació, són moltes les que constaten menys moviment del producte local durant la temporada alta, just quan hi ha més gent a les illes.
El motiu que apunta Unió de Pagesos és que qui més demanda el producte de proximitat és el resident, que surt menys en els mesos de més turisme. Ho constata també la cooperativa pagesa de Pollença.
És la nostra cooperativa, que de tocar amb el tema dels mens. Per nosaltres, el març, l'abril i part del maig és més bo moltes vegades que el juliol i l'agost. Tenim més comandes de restaurants que no a plegós.
Els productors d'hortalisses són els que atreveixen una situació més complicada, ja que han de suportar una major competència. S'enfronten al mateix temps a l'increment de costes que la resta i, per rematar, requereixen de més personal perquè la collita és manual. Això fa, lamenta el coordinador d'Unió de Pagesos, Joan Gallà, que no hi hagi prou relleu.
La feina és molt intensiva, per això que deia, que és una feina feta de forma manual, perquè les lletulles se cuen en les mans, les tomàtiques se cuen en les mans, val? És cert que darrers anys els marges de benefici que haven empitjat. I això ho veiem precisament en la no incorporació de joves a les empreses hortícoles existents. Val? N'hi ha molt poques que tinguin relleu.
Els pagesos continuen demanant, a més, que se simplifiquin els tràmits administratius. L'apunt positiu té a veure amb el temps. Durant l'hivern ha plogut bé i el manco proveuen una bona collita de cereals i farratges.
La declaració de zona tensada a tota Mallorca és l'objectiu primer del sindicat de llogateres que s'ha presentat oficialment aquest dissabte. Una primera passa per poder limitar el preu dels lloguers a l'illa que consideren abusius i apunten són dels més alts de l'Estat.
El grup neix amb l'objectiu d'articular una resposta col·lectiva i organitzada davant l'escalada de preus i la precarietat que pateixen milers de persones a Mallorca. El portaveu, Òscar Martínez, exposa que mitja docena d'ajuntaments ja han aprovat en ple la reclamació de zona tensada defensada el govern, però no s'ha fet cap pas endavant.
Que el procés sigui molt participatiu, que sigui la pròpia gent que vingui a dir-nos les seves demandes i a partir d'aquí anar-nos nosaltres organitzant i anar creant els nostres primers actes. Sabem que aquest tema de les zones tensionades volem començar-lo quan abans millor. Tenim ja una proposta d'una assemblea oberta a Palma pel pròxim dia 20 de maig i a partir d'aquí doncs, anirem poc a poc muntant-nos el nostre propi calendari d'accions.
Eliminar el lloguer turístic il·legal és un dels altres dels punts capdals del seu programa immediat. També estan a punt de mira el lloguer temporal, amb un doble ús de l'habitatge, un preu durant la temporada baixa i gairebé el doble a l'estiu.
Hi ha gent que ve a fer una sèrie de tasques temporalment i necessiten un lloc on viure. Això nosaltres ho tenim clar. Però utilitzar el lloguer temporal com a, bàsicament, donar-li funció de pis turístic. Mesures tan senzilles com prohibir lloguers que siguin inferiors a un mes o dos mesos, o els que se vegin en aquell moment, podrien ajudar-nos en aquesta situació.
En el mercat d'habitatge de lloguer, cada vegada és més freqüent la figura del contracte per habitacions en comptes del pis sencer. Una pràctica amb més guanys per als propietaris i que els llogaters queden desemparats perquè no es contemplen l'actual llei d'arrendaments urbans. Segons dades de Fotocasa, el preu mitjà de lloguer d'una habitació a Balears va ser de 558 euros el darrer any. Suposa un increment de gairebé 200 euros en 5 anys.
En el contracte per habitacions, per exemple, no regeix una duració legal mínima del contracte. Tampoc hi ha limitacions la pujada de preus cada vegada que se'n signa un de nou. Una situació que genera molta incertesa en els llogaters. Aquest és el cas de Júlia, que signa dos contractes cada any, un de setembre a juny i un altre de juny a setembre. El propietari aprofita els mesos d'estiu per apujar-li el lloguer, amb l'argument que és temporada alta.
És una mica difícil no saber si podràs viure en el lloc on estàs actualment o si te faran fora. És una incertesa bastant gran, però a les al final és l'única via que tenim de viure de manera independent. No és només una situació meva, sinó que és una situació bastant comú ara mateix amb la crisi de l'habitatge.
Quan el arrendatari argumenta que és el seu habitatge habitual, sorgeixen dubtes sobre el règim jurídic d'aplicació. Una situació que pot derivar en litigis, com explica Gloria Olmos, advocada experta en habitatge.
Puedes encontrarte en situaciones como que de repente, de un día para otro, el arrendador te diga que te saca las cosas y que no quiere continuar. O también puedes encontrarte con arrendatarios que te dejan de pagar y que si no hay una estipulación clara y escrita y no has tenido la previsión de entregar recibos y de formalizar ese contrato de habitación, luego no puedas reclamar.
El marc jurídic per regular el sector podria ser una realitat a final de mes, si el Congrés dels Diputats aprova la reforma de la Llei d'Arrendaments Urbans, permetria regular els contractes de temporada i per habitacions per evitar fraus i també establir límits estrictes als preus de lloguer en zones tensades.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Para ti y también para ti. En Eroski te damos un 20% de descuento en toda la carnicería, charcutería y pescado fresco desde este viernes 8 hasta el domingo 10. Consulta condiciones. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología, Alena Fleló en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca y aprovecha nuestras ofertas de apertura como revisión auditiva gratis o 200 euros de descuento en la compra de tus audífonos. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca, Alena Fleló, óptico y audiólogo.
Vuit i 23 minuts, continuem amb una de les notícies avui de titular. Sancions d'entre 300 i 300.000 euros als veïnats de Campanet que no facin la recollida selectiva de fens com toca. Fa 20 anys que es va implantar el sistema en el municipi, però els darrers anys l'Ajuntament ha detectat que durant l'estiu no funciona correctament.
Un fet que s'associa al lloguer vacacional com a principal factor. Per pal·liar-ho, l'Ajuntament ha modificat l'ordenança municipal incrementant les sancions. Qui no recicli correctament ho pagarà. Guillem Rosselló és el batlle de Campanet.
Perquè a través de lloguer vacacional ens hem donat compte que hi ha hagut
que se treuen malament els residus. Antes les metlles, sobretot, anaven de 60 a 300 euros i a partir d'ara han passat de 300 a 1.000 euros, de 1.000 a 5.000 i de 5.000 a 300.000, en funció de que siguin lleus, greus o molt greus.
Cada contribuent de la taxa de FEMS disposarà de fins a 3 targetes per accedir les 24 hores del dia al punt verd, que estarà vigilat per càmeres de seguretat. Els veïnants troben que és una mesura justa, ja que diuen reciclar ha de ser cosa de tots.
És un pal dia, després si fan malament, després reben els qui no han de rebre.
Amb tot, l'Ajuntament ja ha interposat algunes sancions que superen els 300 euros.
I a Eivissa, els residents de Cala de Bou fa 20 anys que conviuen amb un veí molt incòmode, l'esquelet d'un hotel que havia de ser de luxe, però que mai es va acabar i ara és una runa fora d'ordenació. Però no està buit. Allà s'estima que hi viu un centenar de persones. Un focus de problemes denuncien els veïnats que reclamen a l'Ajuntament que hi actuï. Ens ho explica Alberto Ferrer.
El futur de l'hotel Bahia Mediterrània està molt amollat als jutjats. L'Ajuntament va caducar la llicència d'obres l'any passat, pas previ per poder-lo esbocar, però la propietària l'ha recorregut. I això que des de 2004 aquí no s'ha mogut ni un bloc. Per això, dilluns, els veïns exigiran per escrit al consistori que hi faci alguna cosa. Ángel Tierno és el vicepresident de l'Associació de Cala de Bou.
Acabar. O demolido, o el proyecto hacia adelante, el que, según la legislación vigente, crea conveniente el ayuntamiento.
Perquè mentre estigui dempeus i sense acabar, l'estructura proporciona recer a tot tipus de persones i alguns veïns, com Jacques, parlen d'inseguretat, d'acumulació de brutó i també de situacions de perill.
Vivo aquí 4 años.
També per als que hi viuen en precari. Els darrers són un nombrós grup de saharauis, molts d'ells desallotjats fa unes setmanes de vila. Quasi tots treballen en seguretat, a la construcció o l'hoteleria, ho explica un d'ells.
Que nos pongan cubos de basura. Nosotros nos comprometemos, por lo menos la población saharaui, hablo por ello. En un día estos cubos se llenan, toda la basura que usted ve alrededor se va a sacar.
Ell mateix és metge. El seu títol està homologat a Espanya, però no pot exercir perquè el govern ha exclòs els saharauis de la regularització extraordinària.
Vamos a ver esto del ángulo de salud pública. Es alarmante. ¿Para qué le voy a engañar? Es difícil de juzgar, de hablar de eso, porque en verdad sí que se te rompe el corazón y a mí se me rompe incluso yo estoy viviendo dentro.
Ningú més vol parlar perquè no volen que les seves famílies sàpiguen com viuen. Molts d'ells tenen fills i gairebé tot el que guanyen va per elles.
Nosotros mentimos para que la familia no se preocupe. Por ejemplo, le mandamos algo y sabiendo que vivimos así, no le iban a comer. Porque somos un pueblo digno.
Entre la runa hi ha un centenar de persones i almenys un menor. Seguiran aquí mentre no els facin fora i sembla que no serà aviat.
I més reclamacions, en aquest cas, a Mallorca. Un iot de luxe, que es va exposar la setmana passada a la Fira Nàutica de Palma, continua amarrat al moll vell palmesà sense pagar cap dels 370 euros que hi costa l'estada cada dia. Ho ha denunciat la concessionària de la Marina Portuària, que reclama a l'administració una solució urgent.
De moment, les gestions realitzades per l'autoritat portuària amb el propietari, que ja hauria d'haver retirat l'embarcació, han resultat infructuoses. Per paga, la tripulació explica el director de la Marina del Moll Vell assegura mesos d'impagament de sou. És Andy Alcón.
La información que nos ha llegado de la propia tripulación es que podrían rondar los 3-4 meses de salarios impagados. Ha reclamado vía la bandera de Malta y a partir de ahí se ha enquilosado todo y nosotros pues nos encontramos ahora con el problema que nos tienen que dar solución en teoría las administraciones, pero no nos la están ofreciendo. Están haciendo gestiones, pero infructuosas todas.
I una dada, 1.082 opositors, 200 manco dels apuntats, s'han presentat finalment aquest dissabte la primera de les proves de les oposicions d'enguany a diferents especialitats de l'educació pública. Una primera prova que tindrà continuïtat avui amb exàmens pràctics.
Hi ha 630 places en disputa entre infantil, primària, secundària, a més d'especialitats d'idiomes, formació professional i música i arts escèniques. Són 63 més que l'any passat, reivindica el conseller Antoni Vera, per destacar un esforç del seu departament per estabilitzar les plantilles educatives. Inclou també l'augment d'especialitats ofertes.
Han de ballar molt el nombre d'interins, però han de continuar per donar el màxim d'estabilitat possible.
Igualment, ha augmentat el nombre de participants opositors en guanys respecte de l'any passat. L'evolució positiva és, però, insuficient per al sindicat Estell. Carles Cabrera n'és portaveu.
Són uns nombres molt baixos perquè els docents en els 60 anys se jubilen, perquè els docents que hi ha estan molt cansats de la professió, de la burocràcia, de les condicions a les Illes Balears, i la gent nova que ingressa se troben que aquesta professió està deixant de ser atractiva i això és el que demostren els nombres.
El sindicat també posa en valor la descentralització del procés d'oposició. Víctor Villatoro.
Lo que estem contents és que s'hagin tornat a fer
oposicions per illes, que era el que tocava per l'acord mar, de manera que retornem a la normalitat, on tenim un guany places a Mallorca, a Menorca, a Eivissa i a Formentera, per tal de tornar a recuperar, diguéssim, pues, l'esperit inicial, que era que la gent sapigués que se presenta allà on vol quedar destinat.
En qualsevol cas, els exàmens han arribat en polèmica, després que la data s'hagi avançat 2 mesos en comparació amb el que és habitual cada any.
I un darrer punt internacional, Israel ha anunciat a les seves xarxes socials que els dos activistes de la flotilla Global Sumut estan detinguts. Des del passat dijous ja han estat deportats avui mateix del país.
Són el palestí amb passaport espanyol Saif Abukeshek i el brasiler Tiago Ávila. Israel també ha volgut destacar en el seu comunicat que no permetran cap violació del bloqueig naval sobre Gaza, que consideren legal. Mentrestant, la resta de l'expedició de la flotilla segueix en el seu camí cap a la franja i ja és a Turquia. Avui a la baixa, a partir de les 7:30 del capvespre, hi haurà una concentració davant la seva Palma per donar-li suport a la seva missió.
Han tocat les 8:30, repassam els principals titulars de la jornada. L'activitat industrial ha deixat de ser la majoritària als polígons de les Balears, que experimenten un canvi de model en el marc d'un debat obert.
La qüestió és si se n'han de flexibilitzar els usos o cal protegir el sòl industrial, perquè cada vegada hi hagi més indústria als polígons. El govern vol ara donar prioritat a aquesta finalitat.
El Consell de Mallorca vol ampliar el segell de qualitat de la tramuntana, comerços i serveis, aprofitant l'estirada i l'interès que genera entre els visitants.
L'administració pretén que aquest guanys econòmics no repercutesquin només al sector turístic, sinó també a la producció d'aliments.
El sector primari de les illes demana solucions estructurals d'una vegada per totes per no haver de dependre en tanta mesura de les ajudes públiques.
D'entre les possibilitats, apunten a l'impost de turisme sostenible com a font d'ingressos per donar estabilitat a un sector molt tocat a les Balears, que va a menys per la falta de rendibilitat i relleu.
No fer bé la recollida selectiva a Campanet surt ara més car.
L'Ajuntament incrementa les sancions en detectar un major nombre d'infractors, sobretot a l'estiu, i que es relaciona amb el lloguer turístic.
Entra en vigor des d'avui el control d'accés al Parc Natural de Set Salines.
Establert pel Consell de Formentera, l'objectiu és preservar-ne l'entorn natural, evitar la saturació dels aparcaments i assegurar el pas de vehicles d'emergència en cas de necessitat.
El creuer Ondius ja és en aigües de Tenerife per iniciar el desembarcament dels passatgers.
Un operatiu que no compta amb el vistiplau del govern canari, que no ha autoritzat el fondatge del creuer afectat pel brot d'antivirus, fins que es garanteixi que tots els passatgers seran repatriats avui.
I avui sí, gairebé un mes després, Palma acollirà la celebració del diumenge de l'Àngel, després que la cita original s'hagués de suspendre per mort de la pluja.
La Federació d'Associacions de Veïnats, que organitza l'esdeveniment, l'ha volgut denominar Diumenge de l'Àngel 2.0, ja que, a diferència del que marca la tradició, es farà el Parc de la Riera i no el Castell de Baiba.
I també el Teatre d'Esbon de Ciutadella ha revelat ja la programació per aquest estiu. Són 14 espectacles i 18 funcions entre juliol i setembre. La temporada combina teatre, música, dansa, circ i espectacles famílies.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Fem ara un cop d'ull a les portades que publica la premsa escrita. Començant, per última hora, que obrim les conseqüències de la guerra de l'Orient Mitjà sobre el turisme. El seu principal titular manté que l'efecte refugi torna a disparar les reserves alemanyes a Balears. La demanda d'aquest país ha augmentat un 15%, diu. La imatge principal és per la sortida de la Winter Night Run Mallorca. Es poden veure dotzenes de corredors amb el titular La Marea Verda Pren Ciutat.
Temes diferents trobem a Diari de Mallorca, que destaca que l'ampliació de Festival Park obri un altre front amb el petit comerç, que lamenta que les seves vendes davallen cada mes. En la seva fotografia de portada es pot veure un grup de persones comprant una paradeta de la Fira de Col·leccionisme, que ahir es va celebrar a Palma amb el titular A la Casa del Tresor.
A les Pitiuses, temes diferents a les dues portades principals de les capçaleres, Periódico d'Eivissa remarca que els guàrdies civils obligats a anar a Eivissa només tindran 10 dies per trobar casa al juliol, una vegada se'ls hagi assignat destinació. A la imatge principal, una sèrie de persones vestides de pagès, en l'emotiu homenatge ahir que va fer en els majors en Puig d'en Valls.
Per contra, Diari d'Eivissa dona protagonisme a la seva portada a la Fira d'Eivissa, amb el titular Medieval contra vent i marea. La imatge mostra la zona de Sa Carrossa al migdia, amb poca gent passejant i mirant les paradetes. El principal titular de la portada destaca que 2 mesos sense psicòleg forense agreugen l'embot judicial de casos sensibles. Els retards, en alguns casos, superen l'any.
Menorca Diario es centra en Mou, amb un titular que explica que el consistori aprovarà en breu la revisió de tarifes d'aigua paralitzada el 2017. L'objectiu, apunta el diari, rebaixar els preus dels que menys consumeixen i encarir els consums més elevats.
La imatge de portada és per les trobades a Albert Camus. En ella es poden veure 2 persones assegudes a un sofà a l'escenari amb la il·luminació centrada en elles amb el titular Fraternitat i Rebeldia.
En l'àmbit nacional, un dia més, protagonisme de l'antivirus. Tant El País com La Vanguardia ho destaquen. El primer amb un reportatge amb testimonis del vaixell que acapara el principal titular i la imatge també de portada. Es pot veure una instància interior d'aquesta embarcació amb butaques i finestres entelades de fons que deixen veure una sèrie de persones a la coberta. El titular diu 40 dies d'alt risc, la vida en el creuer amb un virus mortal a bord.
La Vanguardia et centra la resposta internacional a aquesta amenaça vírica. Desplegament global per posar sota control l'antivirus. Destaca el seu titular per reflectir la coordinació entre l'Organització Mundial de la Salut, la Unió Europea i Espanya. Les imatges aportades són pel món de l'esport. D'una banda, el clàssic que avui vespre enfronta Madrid i Barça, i d'altra, la victòria de la ciclista catalana, Paula Blasi, a la Volta a Espanya.
I l'ABC es desmarca d'aquesta tendència amb una imatge de portada molt gran del funeral dels 2 guàrdies civils morts a Huelva. Es poden veure 12 d'agents portant els taüts coberts amb banderes d'Espanya. El titular critica el govern central i diu Sánchez i Marlaska deleguen en una secretària d'Estat la representació en el funeral dels 2 guàrdies civils.
L'altre titular de portada també és en contra del govern central, que segons l'ABC ha batut rècord després de moure 15.000 milions en argúcies. Destaquen que la falta de majoria i de pressupost general els hi obliga.
8 i gairebé 36 minuts. A continuació, els esports.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Juan Gabriel Bauzà.
Informació esportiva i Vetres Ràdio. L'Illes Balears pel futsal té avui una cita amb la història. L'equip mallorquí disputa aquest diumenge a les 6 del capvespre la final de la Lliga de Campions de futbol sala davant l'Sporting de Portugal amb l'objectiu de conquerir un nou títol continental. Els Balears arriben en aquesta gran final després de superar l'Étoile Levallois a les semifinals i cercaran mantenir el domini europeu davant un dels grans referents del futbol sala portuguès. Connectam en aquesta hora amb Itàlia. Pesaro, Gavi Fortes, com anem? Molt bon dia.
Bon dia, l'Illes Balears Palma Futsal jugarà avui a partir de les 6 la quarta final consecutiva de la UEFA Futsal Champions League i ho farà contra l'Sporting de Portugal. Els 2 millors equips d'Europa cara a cara amb 2 precedents, la final de 2023 i la semifinal de 2025 amb 2 victòries del Palma. El tècnic Antonio Vadillo té tota la plantilla a disposició, inclòs Mario Rivillos. Baixa a la semifinal per molèsties musculars, però que ahir va completar tot l'entrenament. El Palma vol fer història amb una quarta Champions consecutiva i l'equip portuguès cercar recuperar el domini continental perdut. Sporting de Portugal, Palma Futsal, la Champions en joc i en Vivetres Ràdio, com sempre, en directe.
I també en directe el partit del Real Mallorca. El Mallorca que rep avui el Villarreal a les 2 en un partit vital per a la permanència i necessiten fer-se forts davant una afició que tornarà a empènyer des de la graderia. Martín de Michelis no podrà comptar amb Mafeo per sanció ni amb els lesionats Kumbula, Calumba, Beristrom, Raillo, Mateo Josef i Jan Sales. Escoltam l'entrenador del Mallorca.
Hay que puntuar. ¿Cuánto quedan? 12 puntos. Intentemos sacar los 12, empezando por mañana, con los 12, perdón, intentando estar con todas las aristas bien atentas en todos los aspectos, con y sin pelota, porque vamos enfrentando un muy buen equipo, que no es casual que se meta por segundo año consecutivo en Champions y que meritoriamente o merecidamente está en tercera posición. Juegan bien, nosotros estamos en crecimiento y vamos a salir a competir.
Punt de Michelis que li demana al seu equip que es deixi la vida al camp.
Me compete solo el Mallorca. Sí, me voy a poner muy enojado si el Mallorca no da el 100% en la situación en la que estamos y con lo poquito que queda de los demás. No soy el entrenador y mucho no puedo decir y tampoco mido lo actitudinal de los demás. No estoy para eso.
Viu tota la prèvia i el partit en directe aquí a IB3 Ràdio des de les 12 del migdia. Una permanència a la primera divisió que cada vegada es complica més després de la victòria ahir del Sevilla per 2-1 davant l'Espanyol. Ara mateix el Mallorca és a només un punt del descens, com marca l'Alavés, que va empatar a un contra l'Elx. Per avui, a més d'aquesta Mallorca-Villarreal, també es disputarà a les 4 i quart l'Atlètic-València, a les 6 i mitja l'Oviedo-Getafe i a les 9 el clàssic, el Barça-Real Madrid, un clàssic del futbol espanyol, un duel marcat també pel moment delicat que viu el conjunt madrileny. El Madrid arriba al partit envoltat de tensions internes i informacions sobre discrepàncies dins el vestidor en una setmana convulsa abans d'una cita clau en la lluita pel títol de Lliga. Mentrestant, el Barça cercarà aprofitar el factor camp i el bon moment de l'equip per fer una passa important cap al campionat. I demà es disputarà i tancarà la jornada a les 9 del vespre al Rayo Vallecano-Girona. I la U d'Eivissa va caure derrotada per 2-1 davant l'Hèrcules a l'estadi José Rico Pérez i haurà d'esperar per assegurar de manera matemàtica la permanència. L'equip eivissenc no va poder puntuar en un partit complicat i es jugarà la continuïtat de la categoria en les dues darreres jornades de Lliga que encara queden per disputar-se. I el Poblense i l'Atlètic Balears començaran avui el camí cap al somni de pujar a la Primera Federació. A les 12 del migdia, el Poblense s'enfrontarà al Numancia, al nou estadi de los Pajaritos, i a les 7 del capvespre, Galícia, l'Atlètic Balears visitarà el camp del Corucho. Escoltam els tècnics dels dos equips, són Òscar Troya i Luis Blanco.
És una eliminatòria especial, es un partido especial por donde se desarrolla, contra el equipo que respetamos muchísimo. Es un equipo que nos va a exigir estar por encima de nuestra mejor versión. Entonces, nosotros queremos ganar y no creo que se defina la eliminatoria en un partido.
O sea, yo sí que me guío mucho por las sensaciones y por el rendimiento, pero no por lo que hemos hecho anteriormente ya, porque ahora entramos en una competición distinta y hay que afrontarla como tal.
Aquest partit d'anada del play-off d'ascens a la Primera Federació els podreu seguir avui en directe a partir de les 12 al Poblense i a partir de les 7 l'Atlètic Balears aquí a IB3 Ràdio. I la Federació de Futbol de les Illes Balears va celebrar la gala del seu centenari amb una gran festa a Sonamà, on es van reunir més de 1.000 persones vinculades al futbol balear entre clubs, jugadors, entrenadors i àrbitres. Durant l'acte es van entregar alguns dels reconeixements més especials als 14 clubs centenaris de les Illes. També van destacar els premis col·lectius concedits al Real Mallorca i a l'Illes Balears Palma Futsal pels seus èxits esportius. És el president de la Federació Balear de Futbol, Jordi Orrac.
Més satisfacció, perquè crec que t'ha sortit més o menys quan nosaltres creiem que havia de sortir. I segon, reconèixer, no en aquest premiat només, a tota aquella gent de fang que fa feina cada dia en els clubs, tota aquella gent que fa que un club s'aixequi de prest, tota aquella gent que no surt a cap diari i que realment és història del nostre centenari. Hem de premiar els referents, no mos queda un altre remei, són molta gent, però sí que és vera que avui ha estat un dia per tothom. I jo crec que 100 anys d'història per una institució com la nostra diu molt de Balears, diu molt el talent que traïm de Balears i, per tant, crec que les coses de Balears per part dels clubs estan fent molt bé.
Pel que fa als guardons individuals, la federació va reconèixer la trajectòria de Llorenç Sarraferrer, Miguel Àngel Nadal, Miguelín i Virgínia Torrecilla en una gala marcada per l'emoció i el reconeixement a 100 anys d'història del futbol balear. És Miguel Àngel Nadal i Rafael Louzán, president de la Federació Espanyola de Futbol.
Que n'hi hagi 100 més, que és futbol, que és una fan de valors, per la potència i que la gent disfruti. L'important és que la gent pugui disfrutar i que tingui una mica d'ambició i que tingui possibilitat de poder arribar.
Hay que recordar que este partido de España-Inglaterra probablemente sea el partido más importante de fútbol femenino del mundo. Creo que ese es un colofón magnífico para este centenario que hoy, como digo, celebramos aquí y por lo tanto, bueno, pues desearnos suerte a todos.
L'Espanya-Anglaterra, que disputarà a l'estadi de Sant Moix en el mes de juny i que el viurem aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. En bàsquet, l'Estia Menorca s'enfrontarà al Deportivo de la Corunya al play-off d'ascens en una eliminatòria que arriba envoltada de polèmica. La federació ha autoritzat que el partit d'anada es disputi dijous que ve, tot i que la normativa establia que s'havia de jugar divendres. El club eivissenc ha denunciat un greuge comparatiu i una situació d'indefensió davant aquest canvi de calendari que considera perjudicial per preparar el duel en igualtat de condicions. És Miqui Ortiz, director general de l'Estia Menorca.
Sorprendidos, principalmente, decepcionados por otro lado. El agravio deportivo que supone tener que preparar durante un día menos el partido en tus instalaciones. Hay un perjuicio económico enorme, el cual nos está valorando. Pues nos estamos jugando un playoff de ascenso a CB en el cual también queremos competir. Competir en igualdad de condiciones. Y no se va a dar. Y en este sentido, pues, indefensos. Y, per tant, ens hem de desplaçar per jugar dijous a Corunya.
A la segona FEP, el Clas Bàsquet Sant Antoni va sumar ahir la tercera victòria consecutiva al play-off d'ascens a primera FEP i ho va fer amb una exhibició a la pista del Morón, on es va imposar per 31 punts de diferència. L'equip entrenat per Josep Maria Barrocal va donar un cop d'autoritat en una de les pistes més complicades de la categoria, un escenari on fa només 2 anys els polmanyins havien patit molt. Aquesta vegada, però, el conjunt eivissenc va mostrar la seva millor versió i va deixar clar que és un seriós candidat a l'ascens. El Sant Antoni va completar un partit molt sòlid, tant en atac com en defensa, i ja va encarrilar l'eliminatòria en el duel d'anada. Kai Johnson va ser el jugador més destacat dels visitants amb 26 punts de valoració. Per la mare de motociclisme, Joan Mir va acabar 6è ahir a la cursa sprint del Gran Premi de França. En una actuació molt sòlida del pilot mallorquí, Mir va tornar a puntuar en dissabte per segona vegada aquesta temporada i va confirmar les bones sensacions sobre el circuit francès. El mallorquí es va assegurar la 7a posició a la graella de sortida per a la cursa d'avui. I per altra banda, Izan Guevara va viure ahir una jornada històrica al Gran Premi de França després d'aconseguir la pole position a la sessió de qualificació de Moto2. El pilot mallorquí va signar a més un nou rècord del circuit de Le Mans, confirmant el gran moment de forma que travessa aquest de setmana. Amb aquest resultat, Guevara es va assegurar per primera vegada a la seva trajectòria Moto2 la primera posició a la graella de sortida. El mallorquí va completar una actuació brillant i va deixar molt bones sensacions de cara a la cursa d'avui, en què cercarà culminar un cap de setmana gairebé perfecte a terres franceses. L'escoltam.
Bueno, la verdad que un día increíble. Lo hemos cerrado con la pole position, pero sí que es verdad que esta mañana hemos empezado muy fuertes, marcando un nuevo récord de pista, que hemos sido capaces después en la Q2 volver a bajarlo, aunque sea por poco lo hemos vuelto a bajar, y cometiendo algún error en el T4, lucharemos hasta el final para conseguir un buen resultado y cerrar un buen fin de semana.
I més coses. La menorquina Gemma Triay va aconseguir ahir la seva 7a final de l'any al circuit de pàdel. Juntament amb la seva companya Delphi Brea, la parella número 1 del món, es va imposar a semifinals a Ari Sánchez i Andrea Ustero per 7-6 i 6-2 després d'un partit molt exigent de gairebé 2 hores. Triay i Brea encadenen així 11 finals consecutives si es té en compte el tram final de la temporada passada. Ara la menorquina cercarà el títol a Asunción després d'haver perdut les 3 darreres finals disputades a Miami, Gise i Brussel·les. En ciclisme, a la Vuelta Femenina, Paula Blasi va fer història ahir després de convertir-se en la primera ciclista espanyola que conqueria la classificació general de la Ronda Estatal. La catalana va segellar el triomf final després d'acabar segona a la dura etapa a final a l'Angliru. La mallorquina Mavi García, condicionada per la caiguda patida el dia anterior, va finalitzar en la 22a posició de la general. Tot i això, es va mostrar satisfeta per la feina feta, ajudant la seva companya d'equip a assegurar la victòria final. Per la seva banda, Marina Garau també va completar una destacada participació a la Vuelta i va acabar l'etapa d'ahir a mitja hora de la guanyadora. I ja per acabar, la pista d'atletisme de Mahó va acollir el campionat d'Espanya de 10.000 i 5.000 metres amb triomfs per als grans favorits a la prova de fons. I Daira Prieto va revalidar el títol estatal als 10.000 metres després d'imposar-se amb un temps de 32 minuts i 6 segons en un duel molt ajustat amb Carla Gallardo a les darreres voltes. També va repetir corona Eduardo Menacho, que va dominar la cursa masculina amb autoritat i va aturar el cronòmetre amb 28 minuts i 7 segons. Tot i les victòries, cap dels dos atletes va aconseguir la marca mínima per disputar l'europeu d'aquest estiu. Fins aquí els esports.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio. Ja és aquí, ja ens ha arribat el 28è Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca. De l'11 al 17 de maig torna la màgia, la fantasia i l'emoció a 15 municipis de Mallorca que gaudiran d'una programació per joves, adults i públic familiar, amb espectacles internacionals i nacionals. Entrada ja a la venda. Consulta la programació a festivalteresetesmallorca.cat.
Vuit i 49 minuts, encara amb la recta final de l'informatiu matí, explicant-vos que el Camí de Cavalls s'ha convertit en un dels grans reclams turístics de Menorca fora de la temporada alta. Des de la seva obertura pública l'any 2011, al seu voltant hi ha crescut tot un sector econòmic vinculat al senderisme, al ciclisme i les proves esportives. Ens ho explica Ramiro López.
El que més ha crescut els darrers anys són les competicions esportives i les rutes organitzades per etapes. Empreses com 40 Nord Outdoor ofereixen paquets complets per recórrer tota la Volta a Menorca caminant, corrent o en bicicleta. Una activitat que té el pic de demanda al maig i a la tardor, lluny dels mesos d'estiu. Joan Febrer és director de l'empresa.
El fet que sigui un sender molt litoral, amb una diversitat geològica i natural que té l'illa, que no és fàcil de trobar en una illa mediterrània, i tot això en conjunt fa que sigui un reclam suficient perquè gent viatgi des d'Austràlia, Canadà, Estats Units.
D'altra banda, aquest èxit també té conseqüències. L'augment d'usuaris accelera l'erosió del camí, cosa que ha fet que les rutes a cavall vagin a menys. Sentim Catalina Florit, propietària de Cavall Son Àngel i presidenta de l'associació Menorca Activa.
Des del 2025 vam decidir no fer-ne perquè l'erosió del camí i la degradació un poquet fa que amb els cavalls sigui més complicat, trams que no se pot accedir, que hi ha escales de llenya, com a Cala Tirant o Cavalleria, passaré les noves de llenya que han posat, per exemple, a Vinigaus.
Des de Menorca Activa reclamen més prevenció i vigilància. En aquest sentit, l'Observatori Socioambiental de Menorca alerta també de l'impacte que poden tenir grans volums de visitants sobre un entorn fràgil. David Carreras és president de l'OPSAM.
Els dies que plou i passen 1.000 persones per un puesto, aquí hi ha una erosió molt severa. Hi ha trams concrets que estan documentats amb estudis d'erosió, trams on hi ha una major pendent, el problema sempre és amb la pendent.
El repte ara és trobar l'equilibri entre l'activitat econòmica que genera el Camí de Cavalls i la conservació d'un espai que s'ha convertit en un dels grans atractius naturals de Menorca.
I a Formentera entra en vigor des d'avui el control d'accés al Parc Natural de Ses Salines. Establert pel Consell Insular, l'objectiu és preservar-ne l'entorn natural, evitar la saturació dels aparcaments i assegurar el pas dels vehicles d'emergència en cas de necessitat. En té els detalls Elena Trinidad.
El servei s'adapta a l'afluència de visitants segons l'època de l'any, tant en horari primer es regula de 9 del matí a 5 de la tarda, com en zones, per exemple, l'accés a la zona d'Escavall d'en Borràs no es regula fins a final de mes. El preu d'accés per a vehicles de motor oscil·la entre 5 i 7 euros per als cotxes i 3 i 5 euros per a les motocicletes, depenent del moment de la temporada. La capacitat màxima és de 384 cotxes i 1.132 motocicletes. La regulació finalitza el mes d'octubre. Residents, persones amb mobilitat reduïda, vianants, bicicletes i vehicles elèctrics podran accedir-hi gratuïtament. La mesura ha estat ben acollida entre els visitants.
Todo lo que sea conservar la naturaleza y que la gente, que somos unos brutos, no destrocemos las cosas, me parece genial.
Al final és un parc natural i si no es posen mesures, al final s'acaba
destrossant tot.
Que les zones naturals se queden lo más natural possible i que la huella humana no esté, me parece perfecto. Así que recortes en cotxes, motos, mediciones en este aspecto me parecen maravillosas, la verdad.
A partir del 15 de maig i fins al 15 d'octubre també entrarà en funcionament la regulació de les vies d'accés al far d'Escap i a les zones d'Escaló d'Esmort i Ram. L'objectiu també és protegir aquests espais naturals, evitar problemes d'aparcament i circulació i garantir-ne la seguretat de residents i visitants i el pas dels serveis d'emergència.
I a Mallorca, per primera vegada, es controlarà l'ocupació de les platges de Calvià. L'Ajuntament posa en marxa un projecte de monitoratge en temps real durant la temporada, una acció que s'emmarca dins la iniciativa Calvià Destí Turístic Intel·ligent.
La informació inclou tant la quantitat de persones presents a l'arena i l'aigua com el percentatge d'ocupació respecte a l'aforament total de cada platja. Per a garantir la màxima utilitat del servei, la informació s'actualitza automàticament cada 10 minuts i es pot consultar al web del consistori. Així defensa la mesura Juan Antonio Mengual, Valle Calviena.
El més important de les dades és recopilar una informació que ens permetés aquí valorar quina és l'ocupació de les platges i per poder mesurar i comprovar i prendre decisions i que la gent, inclús a nivell particular, pugui decidir anar a una platja o una altra en funció de la seva ocupació.
Calvià espera revalidar enguany les 15 banderes blaves del segell de qualitat que ja van lluir les seves platges l'any passat. Així, tornaria a ser el tercer municipi d'Espanya i el primer de les Illes Balears amb més distintius.
I abans d'encetar el bloc cultural, vos explicam que les reserves hídriques de les Illes Balears se situen en el 50% aquest abril. Suposa un descens de 4 punts respecte del mes de març. Tot i aquesta baixada, és una situació millor que els darrers 2 anys.
Cap unitat de demanda canvia de situació respecte del mes anterior. El pla segueix en situació d'alerta, mentre que Menorca, Artà, Manacor Felanitx, Migjorn i Palma Alcúdia es troben en situació de prealerta.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I avui sí, gairebé un mes després, Palma acollirà la celebració del Diumenge de l'Àngel. La cita original es va suspendre per mort de la pluja. La Federació d'Associacions de Veïnats, que organitza aquest esdeveniment, l'ha volgut denominar Diumenge de l'Àngel 2.0, ja que, a diferència del que marca la tradició, es farà al Parc de Sarriera i no al Castell de Bellva.
Maribel Alcázar, presidenta de la Federació, defensa aquest canvi puntual per facilitar l'accessibilitat. També anima tothom a gaudir d'aquesta jornada festiva i reivindicativa.
Que vinguin, sobretot, perquè el que estem fent és una activitat més tradicional i festiva per tota la ciutat. Té un contingut bàsic que és una mostra del teixit associatiu en general i del que fan les entitats veïnals en els barris, el que poden aportar en moments claus a la ciutat, com totes aquestes activitats que tenim previst.
Els assistents podran gaudir d'una varietat d'activitats al llarg de la jornada. Actuacions amb molts estils musicals diferents, des de sevillanes a K-pop, balls en línia, animació infantil o tornejos d'escacs. També, com no podia ser d'una altra manera, la tradicional baixada de l'Àngel, la plantada dels gegants i una recreació històrica amb personatges vinculats al Castell de Bellva.
Ja surt el sol i encara arribat.
Lloret de Vistalegre viu avui el dia gran de la Fira de Maig amb un bon grapat d'activitats per triar. Des de jocs infantils, circ al carrer, música al claustre, l'esperada permutada i fins i tot un duel. S'enfronta glossa contra poesia.
Les activitats començaran a les 10 amb el Ciro Bé a la plaça Jaume I, el concert al claustre de la lloritana Gabriela Berger i l'exposició de l'Art Vent al convent. A les 11:30 la xaranga recorrerà els carrers del poble i a partir de la 1, abans de dinar, el vermut serà el protagonista a la plaça. Ja a l'hora baixa serà el torn del teatre i de l'11a edició de Glossa contra Poesia, a les 7 al claustre.
I en el marc d'aquesta fira, una presentació molt especial, sobretot per a Lloret.
L'Associació per a la Recuperació del Cultiu de la Figa, Cufi, ha presentat la campanya per promocionar el consum de figues provinents de cultiu local i posar en valor les varietats de les illes. Maria Joana Mateu, representant d'Arcufi, destaca la importància de la tasca que duen a terme davant l'amenaça que la figuera continuï perdent presència a les Balears.
Degut als canvis que hi ha hagut en el camp, l'implantació de la maquinària gran, aquests arbres varen començar a fer nosa i a poc a poc han anat desapareguent i les poques que queden estan una mica en estat crític. Llavors, no passen pel seu millor moment i des d'Arcofí el que intentam és promoure i recuperar el cultiu de la figuera i poder preservar aquestes varietats.
L'associació ha elaborat un directori de productors i venedors de les props de 300 varietats locals de figues que hi ha arreu de l'arxipèlag.
El Teatre d'Esborn de Ciutadella ha revelat ja la programació per aquest estiu. 14 espectacles i 18 funcions entre juliol i setembre. La temporada combina teatre, música, dansa, circ i espectacles familiars amb l'objectiu de consolidar-se com un espai cultural viu i obert a tots els públics. En té els detalls Gemma Carrasco.
La temporada s'obrirà els dies 4 i 5 de juliol amb L'enemic, adaptació del clàssic de Henrik Ibsen, produïda pel Teatre Principal de Palma. En teatre també destaquen Feriantes, El Covard, Laura i El Magatzem, aquestes tres últimes vinculades a l'escena illenca. La música tindrà un paper destacat gràcies als concerts de l'Orquestra de Cambra Illa de Menorca i a l'actuació d'artistes de primer nivell com el guitarrista Pablo Sainz Villegas i la soprano Serena Sainz, així com la proposta contemporània de Tartar Helena. La programació es completa amb dansa, circ i espectacles familiars de Camp Piqui Pugui i Mundo Pica Pica. El Teatre d'Esborn ofereix així un estiu escènic plural que combina creació local i noms destacats del panorama estatal.
I aprofitam la vinentesa per fer un repàs de les cartelleres de teatre amb les funcions de les quals podeu gaudir aquesta jornada de diumenge. A començar amb el festival El Popàs de Sa Pobla. Avui n'és la darrera jornada que s'encetarà a migdia amb un vermut amb espectacle sorpresa. Només sabem que els intèrprets són Albert Malic i Marc Joy.
Més tard, a les 5 del capvespre, serà el torn de la ruta teatralitzada sobre Llorenç Mollà, autor de referència enguany del festival. I lo cloenda serà a les 7 amb 39 graus a l'ombra, d'Antònia Vicenç i dramaturgia d'interpretació d'Aina Zanoguera, Joan Vilà, Guier i Mariona Jaume.